Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, bon vespre. Sigueu benvinguts a aquesta nova edició de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, la primera del mes d'octubre. Pas a pas encaminem cap a la fi d'aquest 2021, segon any de la pandèmia, l'any de les vacunes, durant el qual hem vist un anar i venir d'onades del coronavirus, una mena de muntanya russa. Tan aviat érem a baix de tot com de sobte pujàvem a les boires. Bé, esperem que amb un alt percentatge de població vacunada puguem mantenir-nos més o menys estables, perquè està clar que el Covid-19 ha vingut per quedar-se. Roger Benet, al control de so, qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Com ja he dit, avui encetem el mes d'octubre perquè fa el nostre programa. I ja fa uns mesos vaig encetar un costum I és que el primer programa de cada mes el dedicaríem a parlar d'una òpera d'aquelles desconegudes, entre cometes, òperes que estan una mica oblidades del gran públic, almenys a casa nostra, i que no compten pas veure mai representades en viu. I sempre són òperes que valen molt la pena, us ho ben asseguro. Avui és el que farem, descobrirem una òpera. I en aquesta ocasió he girat la vista cap a Rússia. Fins ara no hem portat cap òpera russa a aquesta sèrie, i penso que ja toca, no? Perquè d'òperes russes, a banda de les poquíssimes que són programades a casa nostra i que sempre solen ser les mateixes, n'hi ha una bona pila que cal anar coneixent mica en mica. Doncs bé, el que hem sentit per encapçalar aquest programa d'avui era la introducció de l'òpera que en rus sona més o menys com a Noch Peret Rochtesvom i que en català en direm La nit de Nadal, amb música i llibret de Nikolai Andreievich Rimsky-Korsakov, basat en el relat curt del mateix títol inclòs en el recull Vetllades en una granja de Dikanka de Nikolai Gogol, un text que ha inspirat altres òperes de Rússia, ja us ho explicaré. Però ara només us diré que l'estrena va tenir lloc en el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el 10 de desembre de 1895. La versió que sentirem és de la discogràfica Le Chant du Monde, un enregistrament fet a Moscou l'any 1990 amb Vladimir Bogachev, tenor, com a Bakula, i Ekaterina Kudryavchenko, soprano, en el rol d'Oksana, Stanislav Suleimanov, baix, Chup, Elena Zaremba, mezzo-soprano, és Soloka, Maxim Mikhailov, baix, Espanas, Vyacheslav Verznikov, baríto més l'alcalde, Vyacheslav Voinarovsky, tenor, és el diable, Alexei Maslennikov, tenor, és el sacristà, Boris Beshko, baix, és Patsyuk, Olga Tiruchnova, mezzo-soprano, és la Sarina, cor acadèmic Yurlov i orquestra del Teatre Fòrum de Moscou, dirigida per Mikhail Yurovsky.
Отец, ты мне дороже всего, я
Això era el duet de l'acte primer, o perquè has vingut, a càrrec dels personatges d'Oksana i Bakula. I com és habitual, començarem parlant del compositor, un compositor molt famós entre els russos, un dels més grans orquestradors de la història de la música, però que jo crec que aquí el coneixem més per la seva obra simfònica que no pas per les seves òperes, malgrat que en té força i de bones. A banda de la Kitej, que ens va oferir el Liceu fa pocs anys i que abans de la guerra era com una obsessió que apareixia cada temporada, res de res. Nikolai Andreievich Rimski-Korsakov va néixer el 18 de març de 1844, això és una data del calendari gregorià. En el calendari julià, que era el vigent a Rússia, era el 6 de març. A Tikhvin, ciutat situada a uns 180 quilòmetres a l'est de Sant Petersburg, en el si d'una família aristocràtica de tradició familiar. A l'edat de 6 anys va començar a rebre classes de piano de professors locals, però ell mateix reconeix en les seves memòries que tocava malament i de manera descuidada. Va continuar amb el piano, però el seu amor per la música va néixer a còpia d'assistir a òperes i concerts. Però, reconegut el seu talent musical, fou recomanat al professor francès Théodore Canillet, en qui va començar el 1859 a estudiar piano i composició. Rimski sempre va dir que Canillet fou la raó per la qual s'acabaria dedicant a la composició. Fou aquest qui li va presentar el 1861 amb Mili Balakirev, el qual al seu torn el va introduir a César Cui i Modest Mussorgsky. Tots tres, malgrat no haver complert els 30 anys, ja eren reconeguts compositors. Però el jove Rimski va ser com introduir-se en un nou món que el va impressionar fortament. Thank you.
dit pati pleia, a la vergunna ros veli. Ну что ж, красавица, одни мы здесь. Неужто меня не приласкаешь, не пригреешь? Назёбся до смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняясь за тобой, а под небесью я месяц выпустил. Досадно, право.
Это же звезды всех порастеряло. Не удалась она с тобой затея. Сидит теперь саксоною акула, болтает ей грузы на колеса.
Но посидим и мы вдвоем с тобой.
Ну, забивай коляду плясовую.
Ой, 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 ой,
ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, коляда, колядица моя, поехала коляда,
поехала коляда, поехала молода,
коляда, колядица моя, ворониха-ворониха моя, вода морская, коляда, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
Era la introducció a l'acte segon de Nit de Nadal, que es comparteix en un duet entre la vella Soloka i el Diable. Balakirev va animar Rimsky a compondre i li va ensenyar les bases per fer-ho. El nostre compositor es va allistar a la Marina Russa. Durant 2 anys i 8 mesos va navegar en un vaixell militar que el va portar per tot el món, aprofitant el temps que no estava en alta mar per compondre, tenint entre mans una primera sinfonia. Igualment aprofitava per estudiar el Tractat d'Orquestració de Berlioz. No obstant, el seu entusiasme musical es va acabar refredant en el viatge. Tornat a la capital russa, el 1865, les seves obligacions es limitaven a un parell d'hores de tasques a l'oficina cada dia, però el contacte amb Balakirev el portava inexorablement cap a la música. El desembre de 1865 va estrenar la seva primera sinfonia a Sant Petersburg, dirigida per Balakirev. I tot plegat, mica en mica, Rimsky es va veure integrat en l'anomenat Grup dels Cinc, del qual a banda d'ell formaven part els tres ja esmentats, més el químic professional i músic afeccionat Alexander Borodin, de qui es va fer bon amic. En aquest grup, seguidor de Glinka, es va perfilar el nacionalisme musical rus i es discutia de música constantment, amb curioses opinions sobre grans músics del passat. Rimsky era el més jove de tots ells i absorbia les opinions i gustos de Balakirev, Kui i Mussorgsky sense qüestionar-los. La reputació del nostre compositor com a excel·lent orquestrador s'anava consolidant i la tardor de 1871 va començar a compartir pis amb Mussorgsky, amb qui va arribar a un acord per tal de fer servir el piano. L'un, Mussorgsky, al matí, i l'altre, Rimsky, a la tarda, quan el seu col·lega se n'anava a la feina. Doncs era funcionari civil. El mateix any, Rimsky és nomenat catedràtic de composició i instrumentació en el Conservatori de Sant Petersburg. Tot i això, seguia actiu en el servei naval com a oficial de la Marina.
здесь, у кузницы мешки, а этот маленький возьму с собою, лежит в нем верно мой снаряд кузнечный.
Голодую, голодую, ковазучу. Ходил месяц зарею болем, святый вечер, добрым людям на здоровье. Заходил к пану, говорил ему, святый вечер, добрым людям. Накрывай стол и жди троих гостей, святый вечер, добрым людям на здоровье. Ой, спасибо, пане, пане, господарю, чтоб тобі у полі все было
воля.
Acabem de sentir més música de la nit de Nadal. Era, encara dins l'acte segon, la introducció de l'escena quarta, incloent a càrrec del cor, un Koliatki, que és una cançó nadalenca ucraïnesa. Malgrat ser catedràtic i la seva gran reputació com a instrumentador, Rimsky tenia grans limitacions tècniques i ell ho sabia. Per això va demanar consell a Tchaikovsky. Aquest compositor, segurament el més cèlebre de tots els russos avui en dia, a diferència dels membres del cinc, havia rebut ensenyaments acadèmics de composició i era catedràtic de teoria musical, matèria sobre la qual els coneixements de Rimsky eren purament elementals, en el Conservatori de Moscou. El consell de Tchaikovsky fou que estudiés. Durant 3 anys va deixar de compondre i es va dedicar a estudiar a casa seva mentre seguia donant classes en el conservatori, sotmetent-se a un estricte programa de composició d'exercicis de contrapunt i altres. La seva tercera sinfonia, escrita després d'aquests 3 anys, demostra la seva evolució. El juliol de 1872, emparat per la seguretat econòmica que li donava el seu lloc de treball en el conservatori, es va casar amb Nadezhda Purgold, amb qui tindria 6 fills. Mussorgsky en fou padrí. Nadezhda era també músic, molt bona, i va exercir gran influència sobre el marit, també en aspectes musicals. I el 1873 fou anomenat pel nou càrrec d'inspector naval de bandes. Això va fer que es mantingués a la nòmina de la Marina Russa, però fou rellevat dels seus deures militars. Aquest càrrec li va durar 11 anys fins que fou abolit el 1884. I fins al 1894 fou director adjunt de la capella de la cort a les ordres de Balakirev. Tota la gran transformació de la missió musical de Rimsky que hem comentat va fer que fos menys tingut pels seus col·legues nacionalistes que opinaven que d'aquesta manera estava abandonant la seva herència russa. Per exemple, a Borodin, escoltar la seva tercera sinfonia li va fer l'efecte que era l'obra d'un alemany, mentre que el judici de Tchaikovsky fou més benemolent, si bé amb certes reserves. Un gran projecte en el qual es va embarcar i que el va fer allunyat de l'academicisme fou l'edició de les partitures de Glinka, projecte que fou pagat per la germana d'aquest. Rimsky va considerar que això el va portar de nou a la música més moderna i més allunyada del contrapunt.
Не бойся, я твой друг, все сделаю для друга. Сколько хочешь, дам я денег, и Оксана нашей нынче ж будет. Изволь за эту цену твоим я быть готов. Однако знаешь, расписку надо, я готов. Ведь у вас расписки пишут кровью, я сейчас достану гвоздь. Нет, постой, постой, голубчик, как тебе покажется вот это?
Ай, пусти,
шалишь! Покори со кресту чада тьмы.
Ай, помилуй, ой, не клади на меня страшного знания.
Покори со вражий сын.
Собит конем крылатый,
изволь,
ты несись, куда я прикажу,
изволь,
сейчас.
Столицу, брат, несяй меня, как птица, царицей моей. Thank you.
Aquí ja som en ple acte tercer de la nit de Nadal. Era el duet entre el Diable i Bacula. Sóc aquí. El gener de 1880 va estrenar una nova òpera, La nit de maig, inspirada en un relat de Gogol, igual que l'òpera que ens ocupa en aquest programa. La primera, La donzella de Pskov, l'havia estrenat el 1873, per bé que en va arribar a fer fins a tres versions. És una òpera en la qual va utilitzar melodies populars. Aviat va seguir amb la composició de La donzella de neu, basada en una obra teatral prèvia, però que té com a embrió una llegenda popular. L'estrena tingué lloc el 10 de febrer de 1882 en el Mariinsky, igual que l'òpera anterior. Després, no obstant, va passar per un període de paràlisi creativa que va durar fins al 1888. Mentrestant, es va dedicar a editar les obres del seu amic Mussorgsky, mort el 1881, i a completar El príncep Igor, l'òpera que el compositor que Borodin va deixar inacabada en morir sobtadament el febrer de 1887. Fou en aquella època quan va conèixer Mitrofan Beliaev, un ric empresari que volia ser mecenes musical, donant suport a la música nacionalista russa. Gràcies a aquest encontre entre els dos personatges varen néixer els concerts simfònics russos. La temporada 1886-1887, que Rimsky va codirigir juntament amb Anatoli Liadov. Gràcies a aquests concerts va poder sortir de la seva sequera creativa i va compondre algunes de les seves peces simfòniques més cèlebres per ser interpretades: Xeresade, El caprici espanyol i l'obertura en Gran Pasqua russa. Rimsky, juntament amb altres compositors com Liadov i el seu alumne Glazunov, es van convertir en el cercle de confiança i consellers de Beliaev, que va continuar amb la seva obra de mecenatge creant una editorial de partitures. Aquest cercle era un ferm defensor de la música específicament russa, però a diferència del cinc, amb una base acadèmica d'arrel occidental. Igualment, aquest cicle de concerts va fer que la relació amb Tchaikovsky esdevingués més estreta fins a la mort d'aquest el 1893. De la sisena escena, encara dins de l'acte tercer, hem sentit les danses de les estrelles, un fragment instrumental molt bonic. El 1889, l'anell del Nibelung fou representat a Sant Petersburg. El grup dels cinc havia ignorat olímpicament Wagner, però Rimsky va quedar impressionat pel que va sentir, sobretot pel domini de l'orquestració, la seva especialitat. A partir d'aleshores, pràcticament, només va compondre òperes. Però el 1892 va entrar en un nou període de sequera creativa. Problemes de salut, units a problemes familiars, el van deixar en mal estat. Però la mort de Tchaikovsky el va fer tornar a compondre. I el primer projecte fou La nit de Nadal, un argument que ja havia inspirat el recentment desaparegut compositor, que havia estrenat Bacul el Ferrer el 1874 i n'havia fet una revisió, que seria l'òpera Txerevitski, estrenada a Moscou el 1887. La font és la mateixa que l'òpera de Rimsky, el relat curt La nit de Nadal de Nikolai Gogol, i per no ofendre Tchaikovsky no van prendre el projecte fins després de la mort d'aquest. Rimsky es va trobar amb problemes amb la censura, doncs el seu libretto posava en escena el personatge de la Tsarina, que en el conte de Gogol és Caterina la Gran, fet que no passava en les dues versions de Tchaikovsky. Des del 1837 estava prohibit que els monarques russos apareguessin com a personatges d'òperes. Rimsky va demanar, per la intermediació d'un ministre, la intervenció del tsar Alexandre III per tal que es permetés l'òpera tal com estava concebuda, i li fou atorgat el permís. Però resulta que en l'assaig general, dos grans ducs, oncle i germà del tsar, que hi van assistir, es van enfadar com mones per aquest fet i van convèncer el monarca d'anul·lar el permís atorgat gairebé un any abans. Per tal de salvar l'estrena, es va substituir el personatge de la Tsarina, una mezzo, per un indeterminat La seva altesa, un baríton, tal com sortia a les òperes de Tchaikovsky. Rimsky va acceptar molt la contracor i va demostrar el seu enuig no anant a l'estrena el 10 de desembre, 28 de novembre, segons el calendari julià, de 1895. Tampoc cap membre de la família imperial hi va assistir a cap de les representacions, i el director dels teatres imperials va adoptar una actitud hostil envers el compositor des d'aleshores.
Thank you.
era la polonesa amb cor encara de l'acte tercer. La nit de Nadal va ser un èxit i això va portar a estrenar una òpera cada 18 mesos més o menys. El gener de 1898 estrena a Moscou una de les seves òperes més conegudes, Sadko, inspirada en una de les seves primeres obres, un poema simfònic del mateix títol. Altres òperes notables de Rimsky d'aquella època foren La núvia del Tsar, el 1899, La llegenda del Tsar saltant, el 1900, i Caixer l'immortal, el 1902. Totes elles estrenades en el Teatre Solodovnikov, un teatre privat de Moscou. Amb això us feu una idea de com s'havia malmès la relació de Rimsky amb els teatres imperials arrel de l'incident de la nit de Nadal. Un altre projecte que el va tenir ocupat durant aquells anys fou la redacció del seu tractat d'orquestració, tota una referència que al final completaria el seu gendre el 1912. El 1905 es respiraven aires revolucionaris a Rússia i els estudiants del conservatori no n'estaven al marge i les seves manifestacions foren reprimides. Rimsky es va posar al costat dels estudiants, fet que li va costar la destitució de la seva càtedra. La cosa es va complicar amb la prohibició de la seva òpera Caixer l'immortal, fet que va provocar una onada d'indignació i solidaritat dins i fora de Rússia. A finals de 1905 fou rehabilitat en la seva càtedra sota un nou director, el seu alumne Glazunov, però es va retirar el 1906. D'aquells anys daten les seves dues últimes òperes, La ciutat invisible de Kitej, estrenada al Mariinsky el 1907, i El gall d'or, una sàtira despietada contra la monarquia que començava a fer aigües per tot arreu. L'estrena en el Solodovnikov es va retardar fins al 7 d'octubre de 1909, convenientment adaptada per passar la censura, però fou una estrena pòstuma, doncs Rimsky-Korsakov havia mort el 21 de juny de 1908 a la seva finca de Lyubensk.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Ara ja sí, de l'acte quart era en el recitatiu i ària d'Oxana El forjador ha desaparegut. I ara us explicaré l'argument de la nit de Nadal, acte primer. La vigília de Nadal, en el poblet ucraïnès de Dikanka, la viuda Saloha, una bruixa, accepta ajudar el diable a robar la lluna. Aquest té rancúnia cap al ferrer Bakula, el fill de Saloha, i provoca una tempesta de neu a fi d'evitar que es pugui veure amb la seva estimada Oxana. Mentre la tempesta és en el seu pic, Saloha vola cap a la lluna i la roba, mentre la terra, el cosac Chup, pare d'Oxana, és incapaç de trobar el seu camí. La noia està sola a casa, entre Bakula, i li diu que l'estima, però ella li respon que només s'hi casarà si li porta les botes de la Sarina. L'ambient del poble és nadalenc i Oxana veu que encara estima el ferrer Bakula. Acte segon, a casa de Saloha, el diable s'està posant carinyós. Arriben l'un darrere l'altre, l'alcalde, el sagristà i Chup, disposats a seduir-la. Cada un s'amaga en un sac quan arriba el següent. Finalment, Bakula s'emporta els quatre sacs a la seva farga. Quan hi arriba, tot de gent jove, inclòs Oxana, apareixen cantant Nadales. Bakula, però, no està de bon humor i la noia el pica de nou amb les famoses botes de la Sarina. Bakula s'acomiada a tothom dient que potser es tornarà a veure en un altre món. Acte tercer. Bakula ha anat a veure el seu amic, el cosac Patsyuk, perquè l'ajudi. Aquest li diu que per obtenir el suport del diable cal anar cap a ell. El diable surt del seu sac i intenta capturar l'ànima del jove a canvi d'Oxana. Bakula, però, més ràpid, l'agafa pel coll i puja a la seva esquena i el força a portar-lo volant fins a Sant Petersburg. Durant el vol tenen lloc, entre altres coses, les danses de les estrelles. El diable el deixa a la cort i Bakula s'ajunta amb uns cosacs que porten peticions a la Sarina. El ferrer es dirigeix a l'emperadriu i li demana les botes, que li són concedides degut a la gràcia amb la qual les ha demanat. El diable torna Bakula cap al poble. Acte quart. Oxana sent les xafarderies d'unes dones que diuen que Bakula s'ha suïcidat. La noia expressa el seu penediment per haver tractat malament el seu estimat i desitja que torni. De sobte, aquest apareix amb les botes, seguit per Chup, a qui demana la mà de la seva filla, i el pare accepta. Tothom pregunta a Bakula on era i anuncia que ho explicarà a Panko, que ho escriurà, enmig de l'alegria general. L'epíleg final que sentirem a continuació és un homenatge a Gogol. I bé, us ha agradat? Doncs fins aquí hem arribat avui. La setmana que ve n'hi haurà més, per bé que parlarem de temes molt diferents. Us espero d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.